Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Avui comptem amb la presència de Maria Gilabert, psicòloga i coach especialitzada en empreses, esport i felicitat. Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
I amb Claudio Drapkin, soci fundador de Solo Consultores.
Bona tarda, David.
Bona tarda. Amb ells parlarem de l'impacte del Covid-19 a les organitzacions, analitzant el present i també el futur, i de com ha canviat i fins a quin punt les maneres de fer. I, de fet, us pregunto, doncs, això. Claudio, ja vas venir la temporada passada, ens vas explicar el canvi i la transformació de Solo Consultores, i li preguntem a la Maria. Des del passat mes de març, el Covid-19 ha impactat, doncs, això, a la societat, a l'economia, a les persones, a nivell mundial. Com us heu adaptat o com t'has adaptat davant aquesta realitat?
Doncs la veritat és que ha sigut un cop molt fort per tots, o sigui, tant per la, no, per la meva empresa com per totes les empreses i totes les persones del món. Ja no parlem només d'Espanya o Catalunya, o sigui, del món sencer. En el meu cas, jo precisament tenia un event que havia organitzat en mig any o 8 mesos d'antelació el dia 14 de març. O sigui, et pots imaginar el 14 de març què va passar, no? El confinament va començar el dia 15. Llavors, clar, evidentment, abans del dia 14 vam cancel·lar tot, però hi havia gent que tenia vols de fora, és a dir, la meva germana mateix venia des d'Anglaterra, altres clients doncs, des d'altres països, i realment va ser un cop fort, però al final era una nova línia de negoci que obríem, que era la plataforma online. Uh-huh. Llavors, al final, tampoc ens va venir tan malament en el sentit de no vam fer event d'inauguració, però vam accelerar tot el que era la plataforma online, perquè al final, bueno, o ploraves i et quedaves allà quiet, o t'adaptaves, no? Llavors, al final, doncs, ens vam adaptar molt ràpidament. La situació va demanar una altra sèrie de coses, no? Perquè al final doncs, teníem programes de formació i desenvolupament en les empreses que tot es va paralitzar. I, evidentment, ja no només no desenvolupaves els programes que tenies, sinó que tampoc podies vendre ni parlar de més endavant, perquè ningú sabia cap on aniria. És a dir, era més bé com sobrevivo, oi? I quanta gent quedarà a l'empresa? O sigui, aquesta era la problemàtica. I com donem suport a la gent, especialment, no? A gran consum, a hospitals, a farmacèutics... És a dir, els sectors que més estaven impactant i més els impactava a nivell psicològic per poder donar aquest recolzament. Llavors, tot es va com reestructurar ràpidament i tots els clients doncs, es van tenir que reestructurar ràpidament totes les empreses i les persones a nivell particular.
Uh-huh. Has notat o heu notat la crisi econòmica?
Sí, evidentment, sí, s'ha notat. L'hem notat nosaltres i l'ha notat sobretot totes les persones amb les que treballo. És a dir, jo reconec que sí que ens hem adaptat molt ràpid i han sortit altres oportunitats d'altres coses, tota la part online, o sigui, justament havíem digitalitzat tot i això ha sigut un punt positiu cap a nosaltres, però sí que ho noto molt, sobretot a nivell psicològic de les persones en particular i a nivell d'empreses, doncs les persones que tenen que tirar endavant un negoci cap a on van, no? I sobretot en el sector retail, que precisament hem tret una solució pel sector retail perquè realment hem vist que la demanda és molt gran. Molts, molts negocis, o sigui, més d'un 20%, no sobreviuen.
Més d'un 20% dels negocis no sobreviuen. No sé si Clàudia ha pogut viure malauradament això de prop, també, com a
sí,
consultors.
Exactament, com a... sí, com a, tant com per clients com a casa nostra. No? És a dir, l'impacte en el volum de projectes és similar al que comenta Maria. I sobretot amb aquest canvi, amb la prioritat de la mirada dels clients, no? A modo sobrevivència, i perquè s'ha trencat la base de la seguretat i la possibilitat. S'ha trencat la res és segur, la capacitat de preveure el que passarà ha caigut totalment i, per tant, tot això ha generat un canvi en les prioritats de les organitzacions. No? I a nivell de lo que és Solo com a tal també ha augmentat, evidentment, ens hem adaptat en el tema de poder oferir serveis online i també la manera interna de treballar. No? Per exemple, ara abans de venir també acabàvem de tenir una reunió entre socis i jo estava en un bar, una altra persona estava a casa seva, una altra estava al despatx, etc. Vull dir, això fa 6 mesos era impensable. Per tant, la manera de funcionar, la manera d'entendre l'estructura, els costos, també han canviat, no? El tema és com en línia amb el que estem parlant, és com hi hauran empreses i persones que podran rebre l'impacte i ajustar-se i adaptar-se, i com altres realment estaran, els serà impossible, no? És a dir, perquè jo crec que compta molt no només l'impacte que has rebut des del 14 de març fins ara, sinó també què has fet fins a aquell moment, és a dir, com t'agafava l'impacte de la crisi en aquell moment, no, si has fet els deures o havies fet els deures o no, no? És a dir, si la teva proposta de valor era consolidada, sòlida, i tenia a la vegada capacitat d'adaptació pels canvis, i com has treballat amb la teva cultura, amb les teves persones, amb la teva organització, amb la construcció de confiança, si ho has fet bé, l'impacte serà molt menor. El tindràs igual, però l'impacte serà molt menor que si no has fet aquests deures abans, no? Per tant, tenint en compte el diferent punt de partida que tenen actors en els mateixos àmbits i sectors, això també impactarà en el resultat que tingui en cadascun d'ells, no? Uh-huh. Perquè alguns podran adaptar-se i altres no podran adaptar-se, i lamentablement desapareixeran o seran reduïts a la mínima expressió, no?
De fet, llegíem titulars, el teletrabajo ha venido para quedarse, toca reinventarse, però és clar, no tothom pot teletreballar, no tothom es pot reinventar, o a vegades també suposa una inversió econòmica al reinventar-se. No sé com heu viscut també doncs aquesta part que ens ha tocat viure a tots. Està això, des d'un bar, des de casa, una manera diferent de comunicar amb el client, de parlar amb ell.
Jo reconec que la meva forma de treballar anteriorment era una miqueta com ara, és a dir, era molt flexible i molt basada en la confiança amb el meu equip. Llavors tenia, el meu equip té llibertat total i anem molt orientats a resultats. Llavors jo crec que és algú cap al que ja anàvem una miqueta, molt poc a poc, i això el que ha fet és accelerar-ho. Llavors ha fet com una acceleració molt gran on tot ha sigut caòtic i tothom teletrabajo a muerte, però ara després, amb el temps, sobretot quan això, aquesta situació sanitària s'estabilitzi, que arribarà un punt on s'estabilitzi, tot i que no sigui lo aviat que volem, en aquell punt jo crec que el que farem és equilibrar-ho, és a dir, ni tanto teletrabajo ni tanto presencial, no tant control ni confiança cega, no? Ja, llavors arriba a un equilibri. En aquest sentit, jo reconec que jo ja treballava des de diferents oficines, països, bars, és a dir, des de diferents llocs, i molts cops presencialment, llavors visitava els clients. I ara, a data d'avui, hi ha empreses que encara fan coses presencials i altres empreses que ni en broma volen veure res presencial, llavors depèn molt. Jo crec que també les experiències marquen molt, és a dir, el que hem viscut i la por que tinguem al virus, no? És a dir, a tot això que està passant. En el meu cas, jo per exemple, jo vaig perdre la meva àvia, la cosina de ma mare, el marit de la cosina de ma mare, i la meva cosina, doncs, amb 28 anys, filla única, s'ha quedat òrfana de sobte. Llavors, clar, és molt diferent una persona que experimenta la malaltia tan de prop, si aquella persona, ella perquè té 28 anys, però imagina't que és un director d'empresa i que pren decisions sobre una empresa, doncs aquella situació li haurà impactat molt més que potser un altre que ho ha vist més de lluny i potser no desenvolupa tanta por a aquest virus. La magnitud jo no la sé exactament, és a dir, no soc metge, no puc entrar en aquest detall, no? Però sí que crec que les experiències i com ho hem viscut, ja no només les experiències directes, perquè també he vist casos mentalment de persones que la pròpia paranoia els hi ha provocat obsessió i han acabat, doncs un cas, per exemple, una noia que va acabar ingressada en un psiquiàtric perquè realment s'ofegava constantment, no podia parar de pensar que tenia el virus, és a dir, hi ha casos de tot, llavors crec que és molt diferent segons com s'hagi viscut la situació. Una cosa és el risc real i una altra és el risc real més el risc que ens inventem en tot, no? Llavors, la por és per prevenir i quan no només no prevenim sinó que ens bloquegem és quan ens paralitza, i és una miqueta el no tenir previst tot això que ha provocat el mercat, aquest bloqueig. I aquest bloqueig, poc a poc, jo veig que s'estan doncs, prenent mesures de prevenció, serà una por més adaptativa, és a dir, més per previndre i no per paralitzar.
Endavant, Claudio.
Sí, jo crec que la onada que s'està preparant, que ja una part ha arribat i altra encara ha de venir, és la onada de la crisi psicològica. Hem vist clarament la crisi sanitària, ara estem en la cresta de la ola de la crisi econòmica, però la crisi psicològica està venint i l'anirem veient a partir d'ara precisament, no? De fet, amb això també, amb alguns programes anteriors hem parlat d'aquest treball que estem realitzant amb la unitat de crisi de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'alguna manera podem diagnosticar o veure una mica quina és la situació de cada persona en funció, per exemple, el que deies tu, Maria, no? Si quin efecte, quina exposició has tingut o no al virus, i a partir d'aquí veure quines són els teus recursos personals per poder sobreviure d'una manera adequada a la gestió de la por i de la necessària flexibilitat per poder avançar amb això, no? Jo crec que això serà és un repte clar cap a la necessitat de resiliència de les persones i els equips i les organitzacions, dels tres nivells, perquè hi haurà equips i organitzacions que no seran resilients perquè les persones no ho són, i al revés, persones molt resilients en organitzacions que no ho són també acabaran bloquejades, no? Llavors, el tenir cura de com em cuido i com reconnecto amb la possibilitat a nivell individual serà una feina que cada professional, cada col·laborador haurà de fer, no? Perquè tornant a la pregunta anterior, vull dir, hi haurà negocis, els nostres serveis de consultoria, jo crec que tenim opció de poder adaptar-los a l'online o poder fer-los mix presencial, no presencial, i estic d'acord, jo crec que per el que diuen acabarem amb un 60-40 o 50-50 presencial online, perquè el vincle es necessita la pell, es necessita el contacte humà, encara que sigui per regular la relació i el vincle amb un cafè, que això no ho tenim per la pantalla. Per tant, això jo crec que al final quedarà. Però hi ha una quantitat i quantitat de negocis que realment estaran fora, i per tant, quan no tinguin la possibilitat de reconnectar amb la possibilitat de continuar endavant, pues, hi haurà bastant terra que haurem de reconstruir i haurem de treballar amb ells, vull dir, perquè si no l'efecte serà bastant gruixut.
També em cridava això l'atenció que deia la Maria, que potser se t'ha mort un familiar, dos o tres o quatre, és a dir, en dos mesos, no és allò que dius se m'ha mort l'àvia, que passa un cop a la vida, igual se t'ha mort tres o quatre de cop, t'has pogut quedar sense feina a la vegada, o sigui, al mateix temps, i el futur és incert. No sé, Maria, com a gestora de felicitat, si aquesta persona necessita una abraçada o necessita, o com es pot reconduir emocionalment. Entenc que la setmana passada estava David Sánchez, fundador de Mas 45 Activos, i s'han trobat casos de gent que es volia suïcidar.
Sí, bueno, el suïcidi és un tema que no entraré ara, però és un tema que és molt tabú, però passa molt més del que pensem, no? Llavors, sota aquests casos, és a dir, que a alguna persona li vingui un pensament de, pues, és que faria tal, vale, et pot venir un pensament, el tema és deixar-ho passar, no donar-li corda en aquest pensament, i evidentment si tens un caràcter més impulsiu, pues, demanar ajuda, trucar a familiars, trucar a persones, al veí, a qui sigui, no, davant d'aquestes situacions. La veritat és que sí que depenent de cada cas, o sigui, el que hagis viscut és molt diferent. El que comentava el Claudio és molt interessant, el dels recursos que tingui, és a dir, la situació és desbordant per tots, això és així. Hi ha qui ha perdut familiars, altres la parella, altres, no?, perquè també divorcis i separacions hi han hagut molts, altres el treball, altres l'empresa sencera, és a dir, hem perdut tots diverses coses, uns més, altres menys, però tots hem perdut coses. Llavors, davant d'aquestes pèrdues, que al final són canvis, perquè al final res és estable, a vegades ens fem una pseudo-seguretat pensant que les coses són estables, i res és estable, només tu naces solo i te mueres solo, i això és dur de dir, però és la realitat, i a vegades quan abans veus la realitat més fàcil t'és adaptar-te a ella. Llavors, això, el que hem de fer, jo penso, és dotar-nos de recursos, pues, a nivell de gestió psicològic, de gestió emocional, de la por, de la ràbia, de la frustració, per poder gestionar aquestes emocions i que no ens invadeixin elles a nosaltres, i nosaltres les sapiguem gestionar, i així realment que siguin funcionals per adaptar-nos. Perquè un missatge que m'agradaria enviar i dir a tothom és que positiu, és que això al final és l'adaptació i és la gestió del canvi. Llavors, que les coses no siguin com abans, que no tingui el negoci d'abans, que no tingui el treball d'abans, no vol dir que no tingui res. Vol dir que hi haurà altres coses que potser encara no veig, que potser encara no sé, però que estaran. És a dir, si hi ha vida, hi ha esperança. Llavors, si hi ha esperança i creus, pots crear, perquè l'ésser humà el que tenim és una potencial enorme de crear. Llavors, veure les oportunitats, perquè oportunitats hi ha, no enfocar-nos en problemes, sinó en veure com podem reconstruir, perquè humans seguim estant, necessitats segueixen havent, solucions podem donar. Llavors, és com li donem forma al potencial que cadascú tenim per aportar valor a la resta de persones. Llavors, pensant així, jo crec que realment és com poden, doncs, la gent que potser s'ha quedat sense empresa tirar endavant. Ara, no vol dir ara de sobte fer-ho, també hi ha un temps on hem d'assimilar, on podem estar tristos, on podem tenir ràbia, on podem sentir certes coses que també les sentim per alguna cosa. La tristor ve per reconnectar amb tu mateix i potser has de reestructurar coses dintre teu per tirar endavant. Llavors, bueno, l'acceptació de tot el que està passant és clau per després poder apostar per altres coses o veure un altre camí que apareixerà, perquè realment apareixerà per tots.
Molt interessant el que comenta Maria Gilabert. No sé si Claudio Ratkin vols afegir.
Jo crec que aquesta possibilitat cap al endavant, cap al futur que planteava Maria, és central, no perdre-la, i hem d'estar connectats amb això. És la sortida. Si hem de treballar, crec que a més és el com arribem en termes de passat. És a dir, hi ha un element essencial que és el que a vegades costa més assumir, crec, en la meva experiència acompanyant directius i equips i acompanyant-me a mi mateix amb el meu procés vital, que té a veure amb la renúncia. És a dir, aquest és moment de renúncia, és moment de deixar anar. Hem de deixar anar familiars perquè se'ns endú la malaltia, hem de deixar anar relacions, hem de deixar anar coses, objectes, hem de deixar anar ciutats, hem de deixar anar llocs de treball, i això no és fàcil perquè hem construït durant tot molt de temps la nostra manera de ser en base al que som i al que anem afegint, i a vegades el problema és que ens confonem entre el que posem a sobre i el que realment som. Per tant, la renúncia té a veure amb adonar-nos que ara sí o sí hi haurà coses que haurem de deixar anar, però això ens dona la possibilitat, que no diré l'oportunitat ni ho endolçaré, perquè hi ha moments que gent ho està passant molt difícil, i parlar en moments difícils d'oportunitat és complicat, és que no ens escoltaran perquè no estan preparades i perquè no volen i perquè no poden, i hem d'acceptar això. Però en el moment en què deixem anar coses, apareix la part més interna nostra, per tant la mirada cap a un mateix, cap a la identitat, cap a allò que et fa únic, cap a allò que et fa singular, és algo que tu aniràs trobant, que és, ho hem de mirar per poder connectar amb aquesta possibilitat de futur, no? Jo crec que com la renúncia és dolorosa, com la renúncia és complexa, com la renúncia deixa una petjada, això és una de les coses que més ens pot dificultar en aquest moment, el poder obrir la porta del futur i la possibilitat, no? Per tant, entendre que el que m'està passant és natural que m'estigui passant, les emocions que deia la Maria o els pensaments que poden estar en aquest moment venint de possibilitat o d'impossibilitat, intentar veure'ls com si estiguessis assegut en un cine i estiguessis veient-te, no?, en la pel·lícula, i poder dissociar-te una mica, perquè tu no només ets això, ets molt més que això, ets una persona amb identitat, amb força, amb història, amb peculiaritat i amb singularitat, i això és el que en aquest moment hi ha la possibilitat de poder connectar amb allò, perquè això també et donarà opcions, no? I sempre poso l'exemple, em sembla que ho hem treballat d'alguna manera aquí, si jo dic que jo sóc formador o consultor o inclús coach, m'estic limitant amb un determinat ofici, amb algun determinat àmbit d'impacte, no? Però si jo en lloc de dir això m'ho dic a mi, perquè això segurament el que vaig a dir ara el client no ho entén ni té que entendre, ho tinc que entendre jo. Si jo dic que en realitat jo sóc facilitador de condicions perquè la gent canviï, llavors és diferent. No només puc fer coaching, no només puc fer consultoria ni formació, puc fer moltes altres coses. Llavors, el com et relates a tu mateix, el relat que t'has fet de tu mateix en aquests moments, el poder canviar-lo, el poder enriquir-lo, és una oportunitat per poder avançar, i té a veure amb renunciar i amb incorporar, i això que habitualment no es fa sempre. Ara la pressió que ens ha ficat a la crisi ho ens ha posat amb la necessitat de fer-ho amb més insistència, no podem fugir de fer aquest procés, no?
Si vols dir alguna cosa, afegir alguna
cosa. No, jo estic d'acord amb el que diu, que al final ho diem de formes diferents, perquè jo en comptes de renúncia potser li dic desapego, no? És a dir, com nos apegamos pues als resultats, fins i tot, no? Això a nivell d'esport o a nivell executiu es veu molt. En una marca, un posicionament, una facturació, un resultat d'un partit, és a dir, ens associem, la nostra identitat l'associem amb una sèrie de descripcions de resultats que fem. Llavors, tal i el cuento que te cuentes és el que te crees. Llavors, si tu creus, no, jo sóc esportista o jo sóc directiu, i quan no ho ets, què ets?
Sí.
Qui ets? Doncs has d'anar a l'essència, no? I és una miqueta el que comentava el Claudio, que jo estic totalment d'acord, i que jo potser ho explicava d'una forma diferent, no? Dient, què valor aportes? Llavors, connectant amb aquest valor després li pots donar diferents formes, que poden ser noms d'empreses diferents, llocs de treball diferents, relacions amb persones diferents, però al final ets tu, ets la teva essència. I aquesta essència, hi ha mètodes, hi ha formes, hi ha maneres de passar-ho com a servei, com a producte, com a marca personal o a marca d'empresa. Llavors la forma és el que s'ha de donar. Ara, també estic totalment d'acord que per veure oportunitats primer hem de passar un procés, ja sigui de dol, perquè al final un procés de dol és de desapego. Pot ser d'un familiar, o pot ser d'un treball, o pot ser d'un estil de vida, fins i tot, no? Unes rutines, i ara no tinc rutines. Si no tinc rutines, ara, uf, em sento com despullat. Uh-huh. Llavors, bueno, doncs tornar a donar una estructura basant-nos en l'essència més que en els resultats o la carcassa potser que fiquem a vegades.
Molt bé, m'ha agradat el que comenteu els dos, perquè durant la pandèmia ha hagut l'eslògan tot anirà bé, i tot anirà bé pot suposar també deixar de tenir, deixar de ser, saber esperar, acceptar els canvis, tot anirà bé, no és això, mañana tot irà bien, és potser després d'un procés natural que la vida ens presenta, no? Com s'hauran d'ajustar la manera de treballar de les empreses a partir d'ara?
Mira, un comentari abans del que deies de tot anirà bé, jo no sé des d'on es va fer aquest eslògan o no, però hi ha una pel·lícula que a mi m'encanta, que en el nostre àmbit és bastant famosa per aquesta frase que vaig a dir ara, i que es diu Hotel Marigold, i hi ha una frase amb aquella pel·lícula que recomano molt, perquè és una pel·lícula molt tendra, és una pel·lícula de gent gran, no?, que fa revisió de la seva vida, i per tant jo crec que és molt interessant, i diu, al final todo irá bien, i si no, és que aún no és el final, no? És a dir, és que al final sí que tot anirà bé, però perquè vagi bé segurament hauran de passar amb barreres, o haurem de passar circumstàncies que potser algunes són de joia i altres són de dolor, però al final sempre hi ha un moment en el que mires enrere i dius, ha anat bé això, no? Reprenent la pregunta, el tema de les organitzacions, no? Jo crec que, a veure, les organitzacions, jo crec que hi haurà fonamentalment la possibilitat de canviar la manera de treballar que tenen. Vull dir, és una cosa que sempre ha sigut així, però ara tenen la possibilitat de fer-ho. Evidentment, el teletreball, amb aquest percentatge que dèiem de 60-40, o el que sigui, 50-40, només el fet de que la gent estigui a casa treballant i altres estiguin a l'oficina i que es vagin tornant, ja canvia les dinàmiques de relació, canvia la dinàmica de confiança, la dinàmica de control, la dinàmica de supervisió, la dinàmica de fer i d'assolir resultats canvia, no? Per tant, si la relació canvia, la manera de treballar canvia, la manera d'aconseguir els resultats canvia, i jo crec que per millor. Hi ha un estudi, mirava aquest matí, que han fet una enquesta els de la Boston Consulting Group, que han preguntat a 12.000 empleats sobre l'efecte que havia tingut el teletreball en la manera de fer feina, i el 75% d'aquests 12.000 ho valoraven que la seva productivitat s'havia mantingut o havia millorat fent teletreball. I això jo crec que té a veure molt amb que ens ha posat molt amb lo rellevant i amb lo efectiu. O sigui, el teletreball et posa que has de solucionar coses en moments determinats i per hores determinades, perquè has d'entrar en un webinar, o has d'entrar en una call, o has d'entrar en una conferència, llavors això et focalitza molt, i això ha fet ajustos en la manera de funcionar que estaven ocults, no? I això és un tema interessant. Però això a la vegada requereix que, perquè això funcioni, doncs es treballin elements fonamentals de com anem fent que l'experiència del col·laborador ara sigui diferent, per tant, mantingui certa connectivitat i vincles, i això s'ha de treballar, com es fa per la pantalla, o com es fa estant o no estant a l'oficina, no? El que dèiem abans de la salut mental, és a dir, com aquesta reconfiguració que suposa treballar d'una altra manera, jo la puc digerir bé, i estic bé, no puc controlar el meu estrès, puc controlar la meva falta de control de futur, vull dir, tot això com ho manego. I després el que té a veure amb les eines pures i dures, que estan molt de moda ara, de quines eines he de treballar, no? Que si Slack, que si Zoom, que si tal, és a dir, quina és l'eina que més s'ajusta al que necessito, no? Per tant, hi ha una sèrie d'elements que impliquen treballar o teletreballar i integrar el teletreball d'una manera clau. Mm-hmm. Això en termes més operatius, però en termes més profuns, jo crec que hi ha una gran possibilitat ara de que els equips directius, els líders, conscients o inconscients de l'organització, vagin cap a un model molt més en xarxa, molt més no verticalitzat, on hi hagi corresponsabilitat, on hi hagi confiança, on hi hagin relacions basades precisament en això, amb el valor de la corresponsabilitat i la confiança. Cosa que moltes vegades ara no succeeix perquè tot és molt vertical, el poder està concentrat a dalt i no hi ha confiança, sinó que hi ha control basat en la por. Per tant, hi ha moments, hi ha possibilitats ara molt interessants perquè les organitzacions avancin cap a un altre model. Jo crec, en el fons, no crec que sigui un desig, però crec que precisament les que no ho facin tindran greus problemes d'adaptabilitat en el futur.
I en 2 minuts... Hem agotat el temps, em comenta el Jordi Carretero. Bueno, com que tornarà la Maria, com que tornarà el Claudio, tindrem oportunitat de saber de testimonis i de casos de persones i d'empreses que estan afrontant aquesta situació i com ho estan fent. En qualsevol cas, moltes gràcies per haver vingut, Maria Gilabert.
Moltes gràcies.
Claudio Drapkin.
Gràcies, David.
I fins al proper dilluns als oients. Adéu-siau.
Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.